El Planeta, amb Andreu Gruber
i Dolors Sallés.
Un programa en el que dediquem uns minuts a reflexionar,
informar i donar petits consells
sobre aquelles coses que afecten la salut del nostre planeta.
No us el perdeu. Benvinguts a aquest programa.
Si us recordeu, poc abans de començar l'actual crisi econòmica, vam patir els efectes de la crisi energètica, degut a la gran demanda mundial i el fet de que havia passat el punt màxim de producció de cru a nivell global. Els efectes d'això els vam veure plasmats als sortidors de les benzineres. El baril de petroli va arribar a costar $140. Tots vam quedar escandalitzats per la pujada del preu dels combustibles i a poc la idea de buscar alternatives al petroli va entrar als despatxos de la indústria.
Però va venir la crisi econòmica i el problema energètic va passar a un segon plànol, ja que els preus dels combustibles tornaven a baixar degut a la baixada de la producció industrial a tot el món. Menys mal, perquè si ja havíem de patir per la feina, la casa i l'economia familiar, com a mínim la benzina, tornava a ser assequible, però només era respirar. Com estem veient actualment, els preus dels carburants ja han superat el nivell que tenien abans de començar la crisi econòmica, tot i que el barril actualment només costa $100 als mercats internacionals.
Això és degut, per una banda, a que la producció industrial d'uns quants països torna a pujar. Per una altra banda, uns quants governs i empreses petroleres utilitzen la pujada dels preus de la benzina per tapar els forats als seus pressupostos. I en això se li sumen tots els conflictes que giren al voltant d'aquesta matèria prima i que també encareixen el seu preu.
Tots aquests factors ens indiquen que és imprescindible que continuï pujant, ja que cap dels tres factors abans esmentats desapareixeran, més aviat al contrari. I vulguem o no, ens tocarà, inevitablement, la que ja bastant escurada butxaca. Arribarà el moment que passarà massa a la nostra economia familiar.
I si fins ara el tema no ens preocupava per raons d'ecologia, serà la economia la que ens obligarà a fer canvis. Per aquesta raó, avui hem pensat de parlar-vos d'una de les alternatives que ja ha despertat inclús l'interès de la indústria de l'automòbil, el cotxe elèctric.
El vehicle elèctric és una de les opcions més interessants per substituir el vehicle amb motor de combustió interna, amb gasoil o gasolina, ja que les reserves de petroli del qual s'obtenen aquests combustibles s'estan esgotant, a més de les conseqüències ambientals que comporta la seva combustió amb les emissions de tones de carboni a l'atmosfera. A la nostra comarca hi ha algunes persones, com l'Oriol Bernet, que ja estan utilitzant alguns d'aquests vehicles i ens agradaria conèixer quins avantatges i inconvenients ha trobat en la seva utilització. És per això que avui tenim amb nosaltres a l'Oriol, perquè ens expliqui la seva experiència, ja que ell té o ha tingut cotxe, moto i bicicleta.
Exacte.
Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia. Doncs, quina d'aquests vehicles t'ha funcionat millor i per què?
Bé, funcionar, tots funcionen bé. El que passa és que això és tecnologia obsoleta. I ara, això que heu dit d'altres, que les multinacionals de l'automobilisme i tal, estan, els interessa això no té res a veure amb la realitat. Aquesta gent fa molts anys que tenen, és una tecnologia que ja està desenvolupada. O sigui, desenvolupa a la indústria espacial, als exèrcits, evidentment, que sempre són els primers a tindre tot el milloret, però, doncs, bé, jo tinc un enllaç, que això t'ho he dit abans, tinc un enllaç d'una pàgina web, puc passar, llavors no sé si es pot penjar a la pàgina del programa perquè la gent ho consulti.
Ah, també, sí.
O sigui, totes les bandes, les multinacionals dels cotxes, totes tenen alternativa, i han fabricat per a provar-ho. Mm. Han vist que funciona, que funciona massa bé i que els hi pot fotre el negoci en l'aire, i ho han destruït i ho han tapat. I ara esperen, doncs, el dia que s'acabi el petroli, o que diguin ells que s'ha acabat perquè no els interessa, i inverteixin en això, llavors els trauran al carrer, seran els més ecològics del món, aquesta colla de, en fi, com, bueno, igual que veiem ara, doncs, a Endesa i a Repsol, que són més ecològics, o igual reinventen el món, i són verds, i bla, bla, bla.
Però d'aquests tres vehicles que tens tu, quin és el que t'ha funcionat millor?
Puc dir que m'ha funcionat pitjor, que és el cotxe. El cotxe funciona molt bé, però el preu de canviar les bateries, que he fet un canvi, no s'ho recompte amb el que t'estudies. En canvi, la moto i la bicicleta, sí. El millor, a veure, vist des d'un punt de vista equànim, com diu, seria la bicicleta. Perquè la bicicleta no, clar, és una bicicleta, no té cap paper, no té seguro, no té impost municipal, no, això, clar, vas 15 per hora a vegades i t'atalanten els tractors, però xillant rodes, no a poc a poc, sinó que és... Però, pel de més, el més rentable, el més rendible és aquest. Llavors, clar, els altres, quan estigui la tecnologia de lit i tot això, quan diguin que s'ho han inventat, perquè això ja està inventat fa molt temps, però no els interessa treure-ho, llavors aquests sí que siguen, pesen molt menys, tenen molta més autonomia, tenen molta més duració, les bateries d'ioliti, no els hi afecta la temperatura, si com les de plom, doncs al dematí, si fa fred, doncs te les deixen xufar tota la nit perquè mantinguin millor, perquè si no, es nota molt. Jo, si he d'aconsellar, la moto, perquè és que la bici és molt bé, però és massa poqueta cosa. I en la moto és un ciclomotor.
Quina velocitat pot agafar?
El mateix, en teoria són 40, el que passa és que, esclar, aquest és... La proporció d'un ciclomotor normal amb un d'aquests canvia, perquè clar, un ciclomotor normal té uns 4 o 5 cavalls i pesa 60 o 70 quilos. I aquest meu doncs, té 2 cavalls de potència, són 1.500 watts, i pesa 130. I portes 4 bateries, portes 70 quilos de plom davall del seient, clar, que si no tens. I es tracta doncs, de jugar molt amb l'inèrcia. Aprofitar quan vas llançat i no parat al mig d'una pendent, perquè si doncs vas accelerar i no pot. I es fot molt més, és que l'agulla baixa, no?
I quants quilòmetres pots fer?
Això també depèn, allí sempre et diuen una autonomia més de lo que és. Suposo que no sé, si n'és al Delta de l'Ebre, o sempre dic el Delta de l'Ebre com a punt de referència, doncs tindria més autonomia que aquí, no? Aquí el Priorat és un...
Massa muntanya.
Un Dragon Khan, sí.
I aleshores que ho has de deixar carregant a la nit?
Sí, bueno, a veure, l'ideal és poder carregar a la nit, perquè és quan no ho fas anar i tens, clar, això es necessita, si està molt descarregada són 6 hores per a carregar-ho tot. Amb això més o menys tot són igual, tant la moto com la bicicleta com el cotxe. I... A les dues primeres hores te carrega un 80%, que és el que a més llavors les altres, clar, amb això si tens per moure't immediatament, doncs...
En 2 hores.
En 2 hores i mitja et carrega un 75-80%. Llavors amb les altres 3 o 4 depèn del descarregat que estigui.
Però es necessita les mateixes hores per carregar el cotxe que la bicicleta?
Sí, el que passa és que, esclar, la bicicleta i la moto, per exemple, amb les allà al mas amb les plaques, connecto les plaques solars i ho carrego amb les plaques, el cotxe és impossible. Oh, són, sí, són 2.000 watts al principi, va baixant, llavors, perquè això em pica les bateries, comença a xupar molt, llavors va baixant l'amperatge, a mesura que es van amplint, i, clar, no, el temps és el mateix, perquè, esclar, el carregador és més gros. El cotxe, concretament, porta 8 bateries de 30 quilos cada una.
Oi, oi, oi.
O sigui, la meitat del pes del cotxe és plom. Ara, clar, com que porta entre els dos eixos, davall del seient, com si haguéssim vaig sentat damunt, té una estabilitat increïble. Ferra a terra, una manera de... Sí, és curiós.
I la velocitat màxima, quina has dit que era?
A veure, el cotxe, doncs, per exemple, el cotxe pot ficar fins a 80-90, sempre que no sigui pujada, clar. Perquè
ja.
Els motors són una potència mínima per a moure allò, perquè si pots més, del compte... Doncs clar, perds autonomia per les bateries, no? S'ha de buscar el punt exacte, les bateries el suficient perquè pugui alimentar el motor el suficientment just perquè no es fotin les bateries en un...
Clar.
I a tu què et va fer decidir de comprar aquests vehicles elèctrics?
Home, jo sempre he tingut un carinyo especial a les petrolieres, no? Però amb el del Prestige, quan passava del Prestige vaig llegir un llibre, concretament que es diu Els Pirates del Prestige, us el recomano, de l'editorial Chalaparta, i allí... I t'esgarrifes, la realitat supera totes les ficcions. I és esgarrifós, és una cosa esgarrifosa. I a part, bueno, doncs, no sé, a mi no m'agrada això de la Fórmula 1 i les carreres de motos, quan veig aquestes lumbreres allí parlant, quan els entrevisten, que diuen que hem ganado perquè n'hem perdido, aquelles obvietats, no? I, bueno, i el tema dels 4x4, també, doncs aquí, els que tenim per aquí la majoria van al tros, però, esclar, en general el 4x4 és un... És un vehicle freudià, no? Que a mi em miren i miren, sí, per damunt del muscle, com diuen, miserable, aquesta merda de cotxe, doncs, esclar, gent que els interessa molt el tamany, no? Gent obsessionada pel tamany, el pobre Freud, diuen que exagerava, encara es va quedar curt.
Molt bé.
I és relativament fàcil trobar vehicles elèctrics, ara?
Sí, n'hi ha, al mercat n'hi ha uns quants, el que passa que ara són molt cars encara. O sigui, es tracta de fer l'inviable, ara. De fer l'inviable.
Quin preu tenen?
A mi el cotxe em va costar 13.000 euros. El que passa és que, clar, vaig agafar en un moment, a finals del 2008, que al cap d'un any havia baixat 11.000. Perquè la crisi aquesta, que també s'han inventat ells, no? Que doncs, no? La crisi. Crisi per segons qui.
Sí. Sí, sí. I tu creus que, per exemple, com ara tant que es diu, no? I que és real, no? Que a les grans ciutats hi ha tanta contaminació, no podria ser una solució que la gent a la ciutat hagués d'anar només amb vehicles elèctrics?
El problema és que no mos eduquen per això. Mos eduquen perquè, bueno, la norma que tots sabem, no? Compra el que no necessitis amb calés que no tens, però donant veig al veí que no pots veure ni pintura. Doncs clar, si el veí té un cotxe de 100 cavalls, jo l'he de tindre de 200. I llavors ells en compren un de 300 i així anar fent. I llavors aquests 4x4 enormes dins de la ciutat, gent que llavors han de menjar basura tota la setmana perquè han de pagar doncs, un pneumàtic, no sé què, els 15 litres o 20 que es fot el catxarro, però se senten molt, molt grans, molt poderosos i bueno, en fi.
I tu coneixes els vehicles aquests que hi ha ara que són híbrids?
Jo els híbrids tenen... m'han parlat de que són enredos, el que passa és que no els conec prou bé, perquè són, clar, els han creat els mateixos multinacionals que ofeguen el cotxe elèctric, que l'han estat ofegant fins ara, i una manera de justificar, no?, que mira, veus que...
Hi ha l'híbrid.
Sí, bueno, també hi ha molta gent híbrida.
No, perquè, clar, podria ser també una alternativa, perquè jo també veig, per exemple, una família amb un cotxe així elèctric, és inviable, no? Bueno, jo, pel que he vist, no sé si n'hi ha també de més grans, o tots són la mida que tens tu.
A veure, ara es podria fabricar un cotxe que tingués per autonomia com un cotxe normal. Puc anar a Barcelona i tornar, i bé de preu. Però no els interessa aquests que quan diguin que ho han descobert se penjaran les medalles. Mm. És que és així de clar. Jo t'enviaré aquest enllaç, llavors si us podeu penjar, se pot penjar a la pàgina de la ràdio o així, i la gent que ho consultin. I n'hi ha per a... Bueno, però tot és una gran flota, fan un prototip, no els venen per poder-los recuperar, llogaven amb... I llavors quan van veure això funciona massa bé. I van agafar, ells van destruir directament. Hi ha imatges allí, no? La flota i repareix. Ja en parlarem, quan toqui. Quan ens toquin altres, clar.
I ara, ara al mercat només hi ha, diguem, cotxes produïts per petites empreses, no hi ha una...
A veure, en va haver algun, per exemple, que aquest sí que es va fabricar i encara en corre algun. La Citroën francesa va fabricar un model de la Berlingo i un model del Citroën Saxo, doncs clar, valien llavors 30 o 35.000 euros. I aquests sí, es posaven 90 per hora, tenien 80 o 90 quilòmetres d'autonomia, una mica més, i va haver algun poble de Barcelona que van comprar una flota municipal per fer...
Ah, sí.
Em sembla que ara cursa a Sabadell un d'aquests, que ho vaig llegir. I llavors n'hi ha uns que s'han fet en plan... Chevrolet n'ha fet un que es diu Volt, que aquest va 200 per hora.
Elèctric?
Sí, però allò és una bogeria, allò és una cosa que no pot comprar ningú, o sigui, ni...
Sembla que val 100.000 euros, no?
A veure, és prototip, de fet, si se fa amb sèries curtes, no de fabricar, perquè és un bòlido. No, és que, a veure, a primers del segle XX hi va haver cotxes elèctrics, o sigui, una de les quals estàvem provant, n'hi havia de vapor, n'hi havia de... Doncs els vam provar i, bueno, que, no sé si en quin temps encara no estava clar, llavors igual devia pesar massa, no sé, però se va experimentar, ja van existir.
Ah, sí?
Sí. Bueno, i els que som ja granadets, m'ho recordem, llavors hi havia una cosa que diuen trolebús, que era com un tramvia, i el recordo entre Reus i Tarragona, era un bus, que hi havia un de dos pisos, i era elèctric. Doncs clar, a dalt hi havia un...
Que anava com el tren.
Hi havia com una mena de catenària, exacte.
Sí,
i aquests anaven per dins els, sí, per Reus i per Tarragona.
Clar, el problema és aquest, no?, que tant que ens omplim la boca de la contaminació, però quan hi ha possibilitats de buscar alguns mitjans... s'hi posen pegues perquè hi ha altres interessos.
No, a veure, i a part d'això, és que en venen a la gent tutos, ja tindran cotxe ben gros, i ben, mira que gran, i mira que...
Si, per exemple, hi ha alguna persona que s'ho plantegés ara de comprar algun vehicle així, tu quins consells li donaries?
A veure, per trajectes curts, llavors un ciclomotor. Ara hi ha ciclomotors que tenen, per exemple, com el que jo tinc, com el que vaig tindre, però amb bateries de liti. i amb motors més grans de 2 i hasta de 3.000 watts, que són quantitats. Llavors allò són... això és rendible, això sí que és rendible. Sí. Gasta molt poc per a gas, és molt lleugeret, uh-huh. I, però esclar, és una moto, no és un cotxe.
Ja, però d'aquestes ja se'n fan, sí, se'n fabriquen.
Sí, i tant. Bueno, llavors ja, per trajectes curts que jo vaig estar dubtant quan vaig comprar el cotxe, doncs clar, com que havia de fer camins, és un maxi scooter que es diu Vectrix, i aquest sí, aquest té el doble de potència que el meu cotxe, però pesa la meitat. De bateries de liti, se fot a 110, i vas amb velocitat normal, diguem. Ara, és un maxi scooter, clar, això és com una scooter de temporada més grossa, són molt còmodes, però clar, això per camins i vas una mica limitat.
No, espera.
I quantes places?
Dos.
Dos places, sí, també.
Sí. Bueno, el cotxe són dos, però posa dos més dos children. I darrere hi ha dos seientets, com de fireta, que sí, dos nens hi caben, no feia gaire bulto, però... No. O sigui, de fet, el cotxe és, té matrícula normal, no és un eixam, encara que ho sembli. Té matrícula, és un quadricicle, el model legal és quadricicle pesat L6, no sé què, és normativa europea. Això.
I d'impostos i assegurança, és com un cotxe normal?
Una mica menys, no gaire més, però una mica menys, sí. Em sembla que era, esclar, això hi havia... l'Smart, aquest famós, mm-hmm. El primer model, em sembla que el van fer un primer model que era això, que no era ben bé turisme, doncs com un cotxe normal, que era això, la cosa entre mig, ni un eixam, o sigui, ni un microcotxe ni un cotxe normal.
I tu quan portes una altra persona es notes molt el que et costa aconseguir la velocitat?
Depèn de qui portis. Si va jo sol i porto algú de 100 quilos al costat, tant si es nota, sobretot que ara amunt. Per exemple, amb la moto notava, amb la moto petita, notava que un trajecte, doncs, si tenia el vent de cara, em costava més, que dius, esclar, és un motor, el que és la moto petita, que és una bicicleta, legalment, però té forma de moto, té una mica carenadeta de plàstic. Aquell motor, allò té un motor de 250 watts. Això és més que una batidora, un mini pimer petit, és menys que això. Jo encara no m'explicava com me podia moure a mi el que és la moto, que també és... No, jo perquè peso poc, però soc bastant aerodinàmic, però no tot i així, com pot ser que aquest motoret tan petit, sí. Que aquesta bicicleta, però clar, aquesta és una de les pioneres i és d'aquí, encara que el nom sembli anglès, la que marca Monty, i és fabricada aquí al Vallès, i aquests fan de tot, bicicletes amb motor, sense motor, plegables, desplegables, amb plom, amb liti, amb tot.
O sigui, tu te les has comprat aquí, aquesta,
sí.
Tant
la
cotxe com la moto?
La primera era una marca italiana, la vaig comprar a Terrassa, la Whips 48. És clar, els feia un ciclomotor, que se li diu una 49, una 50, i em diuen que és una 49, i deia, no, és una 48. És clar, llavors, els papers són molt divertits, perquè et diuen, número de cilindros, res. Número de centímetres cúbics, res. Decibelios, res. En CO2, res. O sigui, els papers són tapats de ratlletes, només hi ha 4 dades...
I consideres que et van donar bona informació quan vas comprar aquests vehicles?
A més, sí.
A la casa?
Sí.
I et van assessorar bé, no et van enredar, doncs? Et van dir el
que... Home, no em van enredar, a veure, ells m'hi van dir les dades que tenien i ja me'ls vaig creure i, bueno, doncs...
Per exemple, a l'hora de la veritat no és...
M'han durat bastant menys del que em pensava.
Ja. Yeah.
Llavors, una altra cosa és que també es poden reutilitzar aquestes bateries. La bateria de tracció, que és el que porten, és el mateix que les bateries que es posen a les plaques solars. O sigui, no és com la bateria que portem al cotxe per engegar l'arranc, aquest és per a fotre molt amperatge, doncs aquestes altres tenen càrrega i descàrrega més lenta, duren molt més. Doncs quan vaig canviar les de la moto, com que havia de canviar les de les plaques solars, vaig ficar les de la moto allà. Sí. Només estaven a mig rendiment, com si diguéssim, però encara em van durar un munt de temps per a carregar la moto, o sigui, les mateixes en un circuit tancat. Sí.
I quant de temps poden durar aquestes bateries del cotxe, per exemple?
Mira, jo vaig fer les primeres, vaig fer 13.000 quilòmetres, però per a amortitzar-les bé, per a sortir una mica guanyant, se n'haurien de fer uns 20.000 o així. Sí.
20.000 quilòmetres.
Calculo jo, sí. Mm-hmm. Perquè, doncs, clar, la pròxima vegada el que valdrà... Clar, sempre ho fas en funció del que val el gasoil, i ara, des del principi de la primera vegada fins ara, s'ha pujant, clar.
Sí.
El gasoil, bueno, com que la meitat del gasoil són impostos. Les arques estan buides, les hem de donar els calés als banquers, pobrets, que estan arruïnats, hem de rescatar.
I ara què tens? Bicicleta i cotxe? La moto ja no la tens?
La moto la tinc, el que passa és que he de ficar bateries noves, perquè quan la vaig ficar les bateries tinc allà les plaques, ja. I llavors hauria de comprar noves, ja m'ho plantejaré. Doncs clar, la bicicleta era per anar fer trajectes curts, és collonut, però l'altra, clar, s'ha donat d'alta el seguro i ja és més moguda.
Sí. D'acord, doncs molt bé, Oriol, moltes gràcies per haver-nos adonat.
Gràcies a vosaltres per parlar del tema. Quan se'n parla d'una manera que és que ens ven una moto darrere l'altra.
Doncs entre tots, doncs mira, com més informació tinguem millor, no? I esperem doncs, que també hagi sigut interessant pels nostres oients i si algú s'anima, ja ho sap, que l'Oriol també li pot donar informació o assessorament sobre...
Ja fa temps que perquè la gent ell... me pregunten i... Bueno,
clar, doncs,
i sempre clar, dic el mateix, que... sempre et dic que depèn. Bueno.
Molt bé, doncs fins aquí l'Espai al Planeta. Ara us deixem amb l'Espai l'Art d'Educar. L'Andreu i jo mateixa, la Dolors, i el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.